Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, molt bon dia, us parla Alfonso Reig. Avui obrirem l'informatiu setmanal amb la reacció de la comunitat educativa de la comarca a la reforma que pretén dur a terme el ministre d'Educació, José Ignacio Wert. La plaça de la Quartera de Falset va aplegar dimecres en una concentració convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans del Priorat, un bon grapat de gent per mostrar el seu rebuig a una llei que ataca la llengua catalana i el model d'immersió lingüística. No s'entén que la llengua catalana deixi de ser una primera opció, ni que un model que el professorat qualifica d'exitós i que porta funcionant 30 anys es dinamiti d'un dia per l'altre. A banda d'aquest tema, a l'informatiu d'avui en tractarem d'altres. Els més destacats els repassem ja en titulars. Comencem! L'economista falsetà Joaquim Margalef ha publicat recentment el llibre Una visió econòmica del llarg segle XX al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En el cas del Priorat, el fet més destacable per a l'autor és la capitalització del vi a finals dels 80, un model que, com d'altres, també ha xocat amb l'actual conjuntura econòmica. 13 municipis del Priorat es beneficiaran de l'ampliació de les línies elèctriques de mitja tensió que ha efectuat Endesa des de la subestació dels Aubals, al terme de Garcia. Segons ha informat la companyia, els treballs incrementen la qualitat i continuïtat del subministrament als abonats. Els Mossos d'Esquadra despleguen durant aquestes festes de Nadal el Grèvol, un programa operatiu especial que se centra en diversos àmbits, com la mobilitat, el reforç de la seguretat dels comerços i en els esdeveniments d'oci nocturn. El passat novembre, Cornudella homenatjava els Brivalls, la que havia estat única colla castellera de la comarca del Priorat. El cas és que aquest homenatge ha servit també per engrescar un grup de gent que s'està pensant molt seriosament recuperar l'esperit casteller dels Brivalls, fer pinya i constituir-se en colla castellera. I en esports torna a rodar la pilota després de la jornada de descans del passat cap de setmana. Repassarem els enfrontaments dels equips comarcals com el Falset, que juga al terreny de joc del colíder de la tercera catalana, la Selva. La reforma que pretén dur a terme el ministre José Ignacio Wert s'ha topat amb una oposició unànime de la societat catalana i de la seva comunitat educativa. Arreu de Catalunya s'han convocat concentracions de protesta contra el que s'entén un atac a la llengua catalana i al model d'immersió lingüística. El passat dimecres al vespre, a Falset, i impulsada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans del Priorat, en va tenir lloc una. Sentim Eli Sedó, militant del sindicat, explicant alguns motius que motivaven la concentració.
Des del Sindicat d'Estudiants, com que l'entitat somescola.cat no ha convocat cap concentració al Priorat, l'ha convocat a tot el territori, nosaltres vam pensar que era un bon moment per poder convocar en una a Falset per denunciar la nova llei que aquell personatge que es fa dir ministre d'Educació, el senyor Wert, vol implantar que el català sigui la tercera llengua a l'educació, o sigui, llengua d'especialitat, i que si la vols estudiar hauria d'estar en centres educatius privats, com ja passa a la Catalunya del Nord. I això implica que els estudiants per tindre l'ESO no necessitarien saber el català.
El rebuig majoritari a la reforma Wert ha arribat també per part del professorat, que defensa la immersió lingüística com un model que ha donat molt bons resultats. S'afegeix a més que es vol obrir un debat o plantejar problemes sobre una qüestió que ja està solucionada. Sentim Jordi Valero, director de l'Antoni Vilanova de Falset.
Només des d'un punt de vista molt esbiaixat poden dir que hi ha discriminació. A l'escola catalana, el model d'immersió lingüística permet a tothom tenir un domini tant del català com del castellà. Llavors, no sé ben bé per què hi ha aquest intent de fer-ne un problema d'una qüestió que està resolta i ben resolta des de fa molts anys. En qualsevol cas, penso que la resposta ha de ser molt tranquil·la, molt serena, perquè tenim un model que funciona, tenim un model que està consolidat i que ha demostrat que és un bon model. I, a més, a l'escola, els que decidim com es fa som la comunitat educativa, pares i mestres de cada centre. Per tant, penso que tenim un marge de resistir aquests intents de desbarrar bastant ampli. Per tant, penso que hem d'estar força tranquils.
El director de l'escola Antoni Vilanova, Jordi Valero, creu que és bo que es mostri aquest rebuig a la reforma, ja que hi ha alguns límits que no s'haurien de traspassar. L'economista falsetà Joaquim Margalef ha publicat recentment el llibre Una visió econòmica del llarg segle XX al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'obra és fruit de l'estudi intensiu que aquest professor adjunt de la URB ha dedicat a les transformacions que han experimentat les comarques tarragonines i ebrenques. En el cas del Priorat, el fet més destacable ha estat la capitalització del vi a finals dels 80, un model que, com d'altres, també ha xocat amb l'actual conjuntura econòmica. Sentim Joaquim Margalef.
Ha estat una capitalització de l'activitat tradicional del Priorat, que va ser el vi a finals dels 80 i els 90. Aleshores, això ha tingut la seva importància. De totes maneres, si anem a mirar la conjuntura actual, tenim que dir que el Priorat no està exempt de la crisi global que hi ha, i els paràmetres també ens diuen que en aquests moments l'activitat econòmica o la riquesa de la població a l'any 2012 finals està similar a la del 2005-2006, és a dir, que hem perdut 7 anys. Aleshores, el Priorat passa el mateix. En aquests moments hi ha un nivell d'atur potser com difícilment s'havia tingut abans, però abans hi podia haver una subocupació, però en aquests moments hi ha atur. L'economia centrada sobretot en aquest foment de l'activitat vitivinícola, que està molt important, té problemes de consolidació empresarial bastant importants com a conseqüència de la dinàmica que s'ha generat a tot arreu.
Tot i aquesta situació difícil que planteja Joaquim Margalef, l'economista creu que el model econòmic del Priorat, sustentat en part pel sector vitivinícola, té llarga vida si es recupera cert grau de normalitat.
Quan les coses puguin tornar a anar pels camins que sembla que tinguin que anar, amb el sentit de que hi hagi financiació, aquesta estructura productiva podrà continuar, perquè és un actiu important, podrà continuar existint i donant un dinamisme a la comarca, amb els nivells, jo diria, que s'està trobant en aquests moments. És a dir, el Priorat no és una comarca que pugui resistir forts augments de població, no és una comarca que puguem veure un creixement dur, sinó que és una comarca que té que mantenir fins a cert punt els equilibris i, a més, valor afegir potser del que hi ha en aquests moments. El vi ha estat un revulsiu i el futur té que venir amb la consolidació d'aquesta activitat i potser també sembla que tingui que venir amb un valor afegit al voltant, diguem-li, d'aquest dinamisme.
Apuntem finalment que una visió econòmica del llarg segle XX al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha estat publicat per La Rovira i Virgili. 13 municipis del Priorat es beneficiaran de l'ampliació de les línies elèctriques de mitja tensió que ha efectuat Endesa des de la subestació dels Aubals al terme de Garcia. Segons ha informat la companyia, els treballs incrementen la qualitat i la continuïtat del subministrament als abonats i asseguren que en cas de puntes de demanda es puguin alimentar els clients afectats per vies alternatives. A més, els nous circuits atorguen també una major capacitat de distribució per afrontar nou subministrament, tant actual com futur, de manera que es garanteix el servei davant possibles creixements de la demanda. Les poblacions beneficiades per aquesta ampliació són el Priorat, Bellmunt, la Bisbal, Cabassers, Capçanes, Falset, la Figuera, Gratallops, els Guiamets, el Lloar, Marçà, el Marroig, el Molar, la Vilella Alta i la Vilella Baixa. Endesa també ha ampliat el servei a 4 municipis de la Ribera d'Ebre. En total, ha invertit en aquestes actuacions uns 64.000 euros. I Capçanes ha iniciat els passos per declarar a la font, els rentadors i el dipòsit municipal com a béns culturals d'interès local. L'objectiu és preservar aquests elements que són testimonis de la història del municipi. Ho comentava l'alcalde de Capçanes, Joan Carles García.
És la voluntat de protegir aquests elements etnològics que signifiquen, bueno, que mostren el pas de l'evolució de l'home en un territori, en aquest cas doncs, al municipi de Capçanes. El fet de la declaració de l'altre dia del Consell Comarcal d'haver d'interès local aquests tres punts d'aquest tot el sistema de l'aigua, de les primeres canalitzacions i l'arribada de l'aigua al municipi, és només una voluntat de protegir i de conservar tota aquesta mostra, com n'hi ha d'altres elements doncs, a nivell particular, que mostren la evolució del nostre municipi. No?
Sense anar més lluny, la descoberta del patrimoni local i dels seus indrets singulars era un dels atractius a la Fira d'Artesania que va tenir lloc a Capçanes el passat dissabte. Ho dèiem en titulars, els Mossos d'Esquadra despleguen durant aquestes festes de Nadal el Grèvol, un programa operatiu especial que se centra en diversos àmbits com el reforç de la seguretat als comerços. Donat l'augment de l'activitat comercial i el fet que els delinqüents en són ben conscients, recomanen extremar-ne les mesures i evitar així possibles incidents. Durant aquests dies han fet arribar als diversos establiments alguns consells que, segons Eduard Guillot, sotscaps de la comissaria de Falset, són de sentit comú però molt efectius.
Aquestes èpoques nadalenques, l'activitat comercial puja i, per tant, hi ha més acumulació de diners a les caixes d'ho habitual. Això les persones alienes als comerços ho saben i és interessant que nosaltres siguem coneixedors d'això i intentem anar portant l'acumulació de diners durant el llarg del dia als diferents caixes i bancs per tal de dipositar aquests diners i que no els acumulem nosaltres en els nostres comerços. En aquestes èpoques també, lògicament, el comerç electrònic està a alça, la gent no porta tants calés a la butxaca i es fan servir molt les targetes de crèdit. És molt important interioritzar una mica el que són les mesures de seguretat. És important que el que estigui en el comerç, en la línia de caixa o a la caixa, comprovi realment amb el DNI si aquella persona és el titular o no de la targeta de crèdit. El mateix hem de dir amb el tema de bitllets falsos. Hi ha persones que operen amb bitllets falsos, vale? Hi ha diferents comprovants, poden ser els típics retoladors, poden ser les típiques llums ultravioletes, i és important que nosaltres fem les petites comprovacions, sobretot amb els bitllets que percebem que poden ser falsos.
A banda de la seguretat als comerços, l'operatiu Grèvol reforça el control sobre la mobilitat més elevada durant aquestes dates i té en compte també garantir la seguretat durant els actes vinculats a l'oci nocturn. Ho explica Miquel Pijoan, cap de la comissaria de Falset.
Si nosaltres estem presents físicament allà durant l'acte, donem aquesta sensació de seguretat, podem intentar, entre uns i altres, que aquelles aldarulls, aquelles baralles, aquelles malifetes que podrien ser intencionades puguin ser dissoltes. Durant les èpoques de Nadal, en aquesta comarca, el que es fa és, hi ha festes majors de poblacions i a més es fan festes específiques dedicades a l'oci nocturn. Nosaltres hi serem presents. I la nostra intenció és senzillament la d'intentar que la festa es faci en pau, es faci correctament, la gent s'ho passi bé i no hi hagi un fi de festa amb aldarulls, baralles, lesions, que ens comporti haver de fer detencions, haver de fer imputacions, haver de que la gent hagi de denunciar al jutjat i hagin de fer que la festa sigui igualida quan són unes festes molt entranyables.
L'operatiu Grèvol també contempla tasques de vigilància conjunta amb els agents locals. El Parc Natural de Montsant ha publicat digitalment les actes de les jornades sobre pastura de muntanya mediterrània que van tenir lloc ara fa un any. Durant 3 dies, una 20ena de ponents i un 100 d'assistents van tractar qüestions com ara els camins ramaders, la viabilitat econòmica i social dels productes derivats de la pastura, la història i etnografia dels pastors i la ramaderia a Montsant o la situació de la ramaderia ovina extensiva i el seu futur des d'un punt de vista de l'administració. Les jornades, un èxit, segons el parc, també van permetre conèixer experiències pràctiques de com la pastura es pot desenvolupar en un espai natural protegit, a partir d'incidir en quins són els beneficis que n'afavoreixen la seva conservació. Les conclusions d'aquestes jornades, més de 160 pàgines, es poden consultar digitalment a l'espai web del Parc Natural de Montsant. I parlant de jornades, el Consell del Priorat està acollint un seguit de sessions dirigides als empresaris de la comarca. Ahir divendres estava dedicada a l'exportació i als aspectes claus que permeten als empresaris obrir i ampliar nous mercats per incrementar el volum de vendes i els contactes comercials internacionals. El proper dilluns a les 6 de la tarda en tindrà lloc un altre, en aquest cas sobre la generació d'idees, dirigida a joves emprenedors i futurs i nous empresaris, entre els objectius animar-los a crear la seva pròpia empresa. Recuperem ara un dels temes que us avançàvem en titulars. El passat 1 de novembre, Cornudella homenatjava els Brivalls, la que havia estat única colla castellera de la comarca del Priorat. El cas és que aquest homenatge va servir també per engrescar un grup de gent que s'està pensant molt seriosament recuperar l'esperit casteller dels Brivalls, fer pinya i constituir-se en colla castellera. Ho explica Montserrat Solà, dels Amics dels Brivalls.
Es va fer una reunió, assemblea informativa oberta, amb tota la gent que havia participat o interessada amb el tema dels Brivalls de Cornudella, on a part de fer la valoració de com havien anat els actes d'homenatge, es va valorar la possibilitat de formalitzar el tema de constituir una colla castellera, que en tot cas sí que vull dir que des del principi s'ha plantejat a nivell de comarca, perquè evidentment per fer una colla castellera i poder pujar a castells almenys de 6 necessita ser prou gent. I com bé saps, en aquesta comarca els pobles són més aviat petits i per tant el plantejament de colla castellera està fet a un plantejament comarcal. De fet, la convocatòria es va fer a tots els pobles de la comarca i a l'assemblea van vindre gent de Gratallops, de Falset, de Bellmunt, també interessada en el tema.
Els impulsors de la recuperació dels Brivalls s'han reunit amb la coordinadora castellera de Catalunya, concretament amb el seu gerent, Guillem Soler, per assessorar-se sobre quins són els passos que cal seguir per constituir-se com a colla. I és que no és només una qüestió de voluntat.
Evidentment hi ha un tema que són el tema d'assegurances, que són necessàries fins i tot per poder assajar, Per tant, el que vam fer a l'Assemblea és passar a fer pública tota la informació, doncs, dels requeriments a nivell tècnic. Evidentment, has de constituir com a associació per formalitzar-te com a colla, el tema dels preus de les assegurances, etc. I això és el que es va posar al damunt de la taula, no? Jo crec que ganes n'hi ha, però no és el mateix fer un pilar en homenatge que muntar una colla castellera, que implica molt més compromís i constància, no? I això jo crec que és el que ens acabarà de fer decidir, no?, en funció de les ganes i del compromís que es vulgui adquirir, doncs que en la propera reunió que s'ha convocat, en cas que sigui així, doncs que ja per formalitzar i fer que sigui assemblea constituent, si es cau, és el dia 22 de desembre i ha prevista aquesta nova assemblea constitutiva.
Pel que fa al nombre d'integrants de la colla castellera, cas que finalment es constituís, hauria de voltar la setantena. És el nombre indicat per aixecar Castells de Sis. Aquest cap de setmana té lloc la Marató de TV3, centrada enguany en recapta fons per a la lluita contra el càncer. El Priorat no és aliè a la importància d'aquesta causa solidària i durant aquests dies a diverses poblacions es fan i s'han fet actes per recaptar-hi diners. A Falset, per exemple, el tronc de la plaça de la Quartera s'alimenta de les donacions dels veïns i visitants i la biblioteca ven llibres vells i duplicats. A Cornudella aquest diumenge s'instal·la un mercat de segona mà i als Guiamets la propera setmana té lloc un bingo solidari, com el que ja s'ha fet a la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Torre, el Molau o el Marroig. En dies passats també es van recaptar fons a Porrera amb un concert de la Coral i a Falset amb una acció de l'AMPA de l'Antoni Vilanova.
Els esports.
Obrim ara una finestra a l'esport amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Arrenquem avui com ho faran els equips comarcals després de la jornada de descans del passat cap de setmana. Comencem pel Falset, el grup segon de la tercera catalana. Té avui una prova de foc, ja que visita el terreny de joc d'un dels col·líders de la categoria, la Selva del Camp. Partit molt complicat el del Falset, contra un rival que a casa només ha cedit un empat i que només ha perdut un partit en el que portem de lliga. Això sí, els falsetans, que són vuitens, no són els de l'inici del campionat, un equip al que li costava sumar punts. En els darrers 4 partits disputats han aconseguit 3 victòries i un empat. Si el Falset és capaç d'arrencar algun punt del partit d'aquesta tarda, a 4:45, al terreny de la Selva, guanyarà moral per tal de retallar distàncies amb els equips que té per sobre. I qui sap si poder aspirar alguna cosa més al final del campionat. I si el Falset juga avui, el Porrera ho fa demà. Rebrà a 4:00 un equip de la zona mitja-baixa de la taula, l'Almoster, que és desè. El problema és que el Porrera és cuer i només ha aconseguit un punt després de 9 jornades de Lliga disputades. L'Almoster tampoc està per tirar coets, i és que ha comptat dels seus darrers 3 partits per derrotes. A banda, és, després del Porrera, l'equip més golejat del grup 24 de la quarta catalana. La diferència amb els porrerans es troba en atac, ja que ha marcat el triple de gols. Amb tot, el partit de demà a la tarda no és una mala oportunitat per al Porrera de cara a puntuar. Fem el salt al futbol sala, ja que aquesta tarda, a 6:00, el Pradell visita la pista del Móra la Nova. Tots dos equips arriben al partit enfonsats a la classificació. El Pradell és penúltim amb 4 punts i el Móra la Nova avant penúltim amb 6. En joc, aquesta tarda, a banda de la moral que dona a guanyar, hi ha també la possibilitat que el Pradell avanci els morencs a la classificació. I a l'espera de disputar els partits pendents, posar-se en disposició per pujar algun que altre lloc més a la taula. A la primera divisió de futbol sala, el Marçà, 8è, visita aquest vespre a 8:00 el desè classificat, l'Inter Tarragona. Només els separen 2 punts, però així que el Marçà necessita un resultat positiu per no veure's avançat per l'equip tarragoní. En el que portem de lliga, el Marçà encara no ha guanyat fora de casa. Avui té una oportunitat per fer-ho, ja que l'Inter Tarragona ha perdut 2 partits a la seva pista, on només n'ha guanyat un. Anem a la segona divisió, al grup 6è amb el Poboleda. És cué després de 4 partits comptats per derrotes. Aquesta tarda, a 4:45, rep el Catllà, penúltim del grup. Per tant, duel de cues, amb una diferència considerable. El Catllà ha guanyat 2 partits i ha marcat tants gols com n'ha encaixat, 26. En canvi, el Poboleda es manté amb 0 punts i ha encaixat 25 gols, per només 8 anotats. A l'altre grup, amb representació comarcal, el 7è, el Capçanes, jugarà demà a 1:45 contra el Futbol Plax. El Capçanes arriba a l'encontre com a segon, amb 9 punts, i el seu rival és quart amb 6. El Capçanes necessita puntuar per seguir ocupant posicions capdavanteres, i si és possible, guanyar, i esperar una derrota del Rapitenc que el col·loqui líder. Tot això, però, es farà esperar i us explicarem d'aquí a 7 dies el capítol d'Esports de Ràdio Falset. Bon cap de setmana.
Gràcies, Joan. Apuntem també que en esports, demà diumenge a les 11 del matí, té lloc la presentació oficial dels diferents equips de l'Escola de Futbol Priorat Esportiu al Nou Domènec Aragonès.
El temps.
Donem pas ara a l'Enric Massip i a la previsió del temps. Enric, endavant.
Acabem una setmana bastant tranquil·la, tot i que hi ha hagut una certa nebulositat, no hi ha hagut pluges i l'ambient ha estat, doncs, com dèiem, força tranquil. Les temperatures bastant d'acord amb l'època, llevat doncs, aquests dos dies últims en què han pujat lleugerament i han desaparegut gairebé les glaçades. Els propers dies la tranquil·litat podem dir que demanarà el panorama, almenys 3 o 4 dies més, i la situació en quant a temperatures seran de molt més suaus que les que han tingut els primers dies de la setmana. Tot dintre una situació, com dèiem, estable, amb més sol, i tan sols la formatació d'algunes boires a les zones més fondes podrien alterar aquesta situació, en tot cas, malmetre-la una mica. Però, com dèiem, tot dintre una tranquil·litat. En definitiva, ambient tranquil durant el cap de setmana, temperatures en tendència a pujar, i ambient agradable en aquest sentit. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal les dates, que per aquestes dates, tal dia com avui, però de l'any 1506, venien grans glaçades perquè l'Ebre es glaçava a Tortosa, gran part del seu recorregut per Catalunya.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Moment d'anar tancant l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Tot seguit podreu escoltar l'espai de tertúlia a l'hora del vermut i després el programa 100 anys fent vi. Pel que fa a la informació, tornarem dimarts amb el butlletí diari. Sabeu també que a qualsevol hora ens podeu trobar a la nostra pàgina web radiofalset.fm i tant a les xarxes socials com Facebook i Twitter. Res més, us ha estat parlant Alfonso Reig. Gràcies per la vostra atenció i fins dimarts. Acabeu de passar molt bon cap de setmana.